Bon dia, dia de Revetlla de Sant Joan i dia també de prevenció d'incidents durant la nit de Revetlla.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per exemple, no tirar-li a la gent els peus, no tirar-li, bueno, això, no tirar-li a la gent, la zona on l'has de tirar, portar la roba adequada, coses així.
Penso que està molt bé perquè sempre hem de tenir precaució perquè no volem fer algun incendi.
Acabem d'escoltar l'Ona i la Sílvia, dues alumnes de l'escola d'Argelaguer, on els ADF del poble han ofert una xerrada preventiva per minimitzar riscos. Es tracta d'una mesura que porten fent des de fa anys i que, segons ells mateixos i els docents de l'escola Montpalau, està tenint efectes positius. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat bàsicament protagonitzada per aquesta nit de Revetlla de Sant Joan. Avui és divendres 23 de juny de 2023 i repassem l'actualitat de la comarca de la Garrotxa en titulars.
El dia en 4 minuts.
Després de parlar dels riscos que poden comportar els focs artificials, també anirem a veure quins són els petards més demanats pels petits, quines són les novetats d'aquest any i com estan anant els dies previs a la Revetlla de Sant Joan. Bona previsió a la venda de coques de Sant Joan. Aquest any la festivitat coincideix en cap de setmana i els forners esperen vendre coques fins dilluns, dia de mercat a Olot. La Flama del Canigó arribarà a Olot aquest divendres pels vols a les 6 de la tarda. És la previsió que té Òmnium Garrotxa per tota la gent que no es vulgui perdre un dels actes més bonics i tradicionals que es duen a terme a casa nostra. Precisament la comitiva de la Flama del Canigó, formada per voluntaris i voluntàries, emprenen el camí des d'aquest cim del Vallespí el 23 de juny amb un objectiu clar, encendre les fogueres de Sant Joan. La Flama del Canigó tornarà a entrar enguany al territori català a través del Ripollès, per Coll d'Ares. Fora de la Revetlla de Sant Joan, la Garrotxa compta amb més d'un miler de vehicles híbrids matriculats. La mobilitat provoca un 45% de la despesa energètica de Catalunya. Gairebé una tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle arreu del territori venen a través dels vehicles. En successos, els Mossos d'Esquadra de la Comissaria d'Olot van detenir un home de 69 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. En total s'han requisat més de 900 plantes de marihuana i el detingut amb antecedents ha passat a disposició del jutge aquest mateix divendres. Sant Joan les Fonts celebra la Festa Major en plena Revetlla. Aquest divendres a la tarda es donarà el tret de sortida amb la Flama del Canigó. La comissió de festes del municipi ha organitzat una ballada de gegants, una trobada de vehicles històrics i també jocs per als més petits. I comença l'època de fer ratafia i coincidint amb la festivitat de Sant Joan, Besalú celebra un any més l'Herb Besalú. Enguany es durà a terme el diumenge amb excursions i tallers. En esports, Pedro del Campo torna a la Unió Esportiva Olot. El migcampista figuerenc viurà la seva segona etapa al conjunt olotí. Del Campo torna a la que va ser casa seva durant 4 temporades després de jugar els 2 últims cursos al Nàstic de Tarragona. Amb qui també jugarà Pedro del Campo és amb Arnau Forés, que renova amb la Unió Esportiva Olot. L'atacant de Sant Gregori, de 20 anys, compta amb un any més de contracte i serà membre de la plantilla de la Unió Esportiva Olot. En futbol, també el Tribunal Català de l'Esport resol que les eleccions a la Federació Catalana de Futbol van ser netes i amb resultat clarament favorable a Joan Soteres i a la seva junta. El president de la Federació Girona, Jordi Bonet, denuncia que encara rep amenaces. I també parlem de natació, parlarem del nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, que participa en el Campionat d'Espanya aquest cap de setmana a Cádiz.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Sant Joan de Calor i risc d'incendi. Diverses restriccions ja per als petards i també per les fogueres, com per exemple Mollet del Vallès, que ha limitat les hores en què es poden tirar petards i els autoritza dins la franja entre les 6 de la tarda i les 3 de la matinada. Precisament en matèria de Sant Joan, el Servei Català de Trànsit estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 de la tarda d'aquest divendres i les 3 de la tarda de dissabte, demà, dia de Sant Joan. En matèria política, en l'àmbit nacional, Vox també presidirà el Parlament d'Aragó després d'un acord amb el Partit Popular. Marta Fernández és la nova presidenta de les Corts d'Aragó, la tercera comunitat on l'extrema dreta aconsegueix aquest càrrec després de les Balears i el País Valencià. En l'àmbit internacional, donen per morts els 5 passatgers del Titan per una implosió catastròfica a prop del Titanic. La Guàrdia Costanera ha confirmat que s'han trobat parts del submergible al fons de l'oceà, a 500 metres del Titanic. I Apple admet un forat de seguretat als iPhones i recomana instal·lar l'última actualització. Apple recomana actualitzar l'última versió del programari iOS 16.5.1 en telèfons i iPads per corregir dos errors de seguretat que permeten ciberatacs.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Previsió per de cara a divendres, que ens indica sol, al matí alguna boirina, i a la tarda alguna gotellada cap a Osona i el Lluçanès, ben poca cosa. Per tant, la vigília a Sant Joan sense cap mena de problemes. Preveiem de cara a divendres i dissabte una temperatura una mica més alta. De fet, dissabte i diumenge farà més sol, també per Sant Joan, i amb temperatures més altes, per tant, la temperatura pròpia de l'estiu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres prèvia a la revetlla de Sant Joan, on prevenir incidents durant la nit és clau i per tal d'arribar a més als infants, concretament els Argelaguer, els ADF del poble, han ofert una xerrada preventiva per minimitzar riscos. Es tracta d'una mesura que porten fent des de fa anys i que, segons ells mateixos i els docents de l'escola Montpalau, està tenint efectes positius. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
A les portes de la nit de Sant Joan i la revetlla, la trentena d'alumnes de l'escola Montpalau d'Argelaguer reben una visita molt especial, la dels ADF del poble, que venen a oferir-los una xerrada preventiva sobre com tirar petards i com evitar incidents personals, materials o possibles incendis. En parlen dues alumnes de l'escola Montpalau, l'Ona i la Sílvia.
Per exemple, no tirar-li a la gent els peus, no tirar-li no tirar-li a la gent, la zona on l'has de tirar, portar la roba adequada, coses així.
Penso que està molt bé perquè sempre hem de tenir precaució perquè no volem fer algun incendi.
Ja fa anys que el grup de voluntaris ADF del poble ofereixen aquesta xerrada per aquestes dates i el cert és que tant ells com els mateixos mestres de l'escola estan notant com aquest missatge preventiu està donant efecte. En parla Maria Àngels Mir, directora de l'escola Montpalau d'Argelaguer.
Tant per ells com per la resta del poble i doncs també per tenir cura, perquè sí que havíem passat èpoques de que es feia un mal ús, no? Des d'això de tirar petards en els contenedors, de tirar petards en les bústies i tot això. I sembla que des de que s'han portat a terme totes aquestes xerrades, doncs mai hi ha hagut cap conseqüència ni mai hi ha hagut cap accident que hàgim de lamentar i també a nivell de cura de tot el material urbà del poble.
Consells molt bàsics com, per exemple, tirar els petards ben lluny de zones on es puguin originar incendis, especialment en camps de cereals, però també la importància de tirar els petards ben lluny d'on hi ha persones, així com respectar els animals, missatges molt elementals a priori, però que en un moment donat els ADF van adonar-se que no arribaven prou a la població. Ho explica el president dels ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Havíem trobat unes èpoques en què vèiem que no hi havia cap tipus de consell o no arribaven prou els consells que es donaven des de la Generalitat i Protecció Civil i es va decidir des de l'ADF agafar una mica aquesta tasca per tal de fer la prevenció, per tal de que els nens escoltessin i sabessin una mica més sobre els petards, la importància de que han d'anar acompanyats dels pares, no?
Per la revetlla, els ADF de la comarca estaran repartits per Argelaguer, Tortellà, Montagut, Meià i Ridaura, per tal d'estar atents a qualsevol incidència que hi pugui haver.
En la mateixa línia, després de tractar els riscos que comporten els focs artificials, anem a veure quins són els petards més demanats pels petits, quines són les novetats d'aquest any i com estan anant els dies previs a la revetlla de Sant Joan. Les fonts de colors són els petards per excel·lència, però com més fressa facin, més emocionant és per la mainada. Pere Obac.
La pólvora és la protagonista de la nit de Sant Joan i la Garrotxa torna a estar plena dels típics punt de venda de petards. Un dels venedors és Marc Pizjuan, que explica que la gent acostuma a comprar els petards a última hora i que a mesura que s'acosta la revetlla, la feina va augmentant. Assegura que les fonts són els petards que més agraden a la gent i explica que aquest any n'hi ha de noves.
Aquest any han sortit diferents fonts com la sirena o la dàlia i també algun altre amb efectes aeris com el diamante volador i així. Són fonts que pugen un parell de metres i així i fan diferents colors i el diamante volador que és efecte aeri que comença a rodar i s'enlaira uns 20 metres també.
De totes maneres, la majoria de nens i nenes ja tenen clar quins petards compraran per la nit de Sant Joan abans d'entrar a la botiga. L'Àlex, en Gerard, l'Aram, en Roc i en Marc en són un exemple.
Comprarem petards de fons.
De colors.
Sí, de colors. I un silbabum i ell cebes.
Perquè m'agrada fresa.
És més emocionant.
Sí, ens repartim els petardos i els anem a tirar amb els amics.
El meu petardo preferit és el Bravo. Crec que fa una gran explosió i fa bastantes llums, crec, també.
Tot i les campanyes de prevenció de riscos que han estat fent els ADF en aquests dies, els venedors de petards reiteren una vegada més la necessitat de fer-ne un bonus per poder viure una nit de Sant Joan divertida però sense cap ensurt.
De petards passem a la taula, passem a parlar de gastronomia perquè hi ha una bona previsió a la venda de coques de Sant Joan. Aquest any la festivitat coincideix en cap de setmana i els forners esperen vendre coques fins dilluns, dia de mercat a Olot. Precisament al Forn Jaume preveuen vendre 600 coques, tot i que aquest any són una mica més cares.
Aquest 2023, el dia de Sant Joan, cau en dissabte. Segons Jaume Comas, propietari i forner del Forn Jaume d'Olot, aquesta és una bona oportunitat per vendre coques de Sant Joan. Afirma que no ha parat de vendre en aquesta setmana i espera que això continuï fins dilluns. La seva previsió és vendre un total de 600 coques. De coques de Sant Joan se'n veuen de crema, de xocolata i d'altres més creatives, però segons Comas, el que és innegociable són els pinyons.
El més important, siguin coques de Sant Joan, siguin coques de Llardons, tenen que portar pinyons. I uns bons pinyons i també la seva quantitat. No podem estar fent que a vegades dones alguna volta, no sé, per fora d'Olot o per fora de segons quins pobles vas i veus coques sense pinyons. Això ho trobo una falta una mica de... Què vols que et digui? No sé. Coca de Sant Joan és coca de Sant Joan. Un bons ingredients, bona fruita i una bona quantitat de pinyons.
Com es explica que aquest any les coques de Sant Joan seran una mica més cares, ja que les matèries primeres necessàries per cuinar la recepta també s'han encarit.
S'han encarit, no s'han encarit molt, però s'han encarit perquè el problema del que tenim és que la matèria prima, que estem matèries primes de primera qualitat, i quasi tot ha doblat el seu preu, començant des dels ous, el sucre, la fruita, el que ens ha perjudicat molt ha sigut l'embalatge ha triplicat els preus, l'energia també és molt important, vull dir...
La tradició de les coques de Sant Joan data de l'època pagana, quan les famílies oferien aquest dolç al déu del sol. Actualment es fa per tradició, però segons Comas no és Sant Joan si no hi ha una bona coca.
I també una de les grans protagonistes de la revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó, que arribarà a Olot aquest divendres pels vols de les 6 de la tarda. És la previsió que té Òmnium Garrotxa per tota la gent que no es vulgui perdre un dels actes més bonics i tradicionals que es duen a terme a la comarca. La Flama arribarà cap a 4:45 a la vall de Bianya i a partir d'allà es començaran a fer els relleus en 3 trams, a Sant Joan les Fonts, a Besalú i a Olot.
La Flama del Canigó està previst que arribi a la Garrotxa aquest divendres quan faltin pocs minuts per les 5 de la tarda. Arribarà per la vall de Bianya i a partir d'allà els diferents rellevistes la portaran als diferents pobles de la comarca. Un dels trams serà el que es dirigirà cap a Sant Joan les Fonts, però la Flama també arribarà per l'altra punta de la Garrotxa, a Besalú, per repartir-la pels pobles de la vall de Llierca. Una mica més tard, la Flama del Canigó arribarà a Olot. En parla la membre d'Òmnium Garrotxa, Nuri Bataller.
I a Olot doncs, arribarà a les 6 de la tarda a la plaça del Carme, 6:45, el temps que els hi que triguin a arribar. Allà s'organitza una cercavila amb el gegant Santonegro, amb els ministres de la Boera i tota la gent que vulgui participar. I a les 6 surt aquesta cercavila fins al firal. Té previst arribar al firal a 6:45, on es farà l'acte d'arribada.
Un grup de voluntaris són els que faran el relleu a Sant Joan les Fonts, a Besalú se n'encarregaran els ciclistes dels desfrenats i a Olot seran els atletes del Club Natació Olot i del Club Atletisme Olot Terra de Volcans qui s'encarregaran de fer arribar la flama. Enguany el manifest que es llegirà arreu dels Països Catalans serà el de l'exconseller Lluís Puig.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem de banda per un moment la revetlla de Sant Joan i parlem que la Garrotxa compta amb més d'un miler de vehicles híbrids matriculats. La mobilitat provoca un 45% de la despesa energètica de Catalunya. Gairebé representa una tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle arreu del territori. Tot i l'increment de la mobilitat sostenible a la comarca, aquest tipus de vehicles no representen ni l'1% del total.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Data límit 2035. Aquest és l'any que ha marcat la Unió Europea com el primer que es prohibirà la venda de vehicles de combustió general. Això obliga que la societat canviï el seu model de mobilitat privada i hagi d'apostar per vehicles híbrids o elèctrics. A la Garrotxa els números van a l'alça, però no representen ni un 1% del total de vehicles que estan matriculats a la comarca. Segons dades del Consell Comarcal de la Garrotxa, l'any 2022 aquest tipus de vehicles superaven el miler arreu de la comarca. El tècnic de l'OCTE, Isaac Cribillers, apunta les xifres de la comarca i diu que no són suficients en matèria de mobilitat eficient.
La mobilitat representa prop del 50% del consum energètic global i de l'ordre de prop del 30% de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Això fins i tot provoca que hi hagi una setmana específica dedicada a aquest tema el proper setembre. És un tema molt important perquè a nivell global els números són molt grossos.
Els vehicles elèctrics són més eficients des del punt de vista energètic, atès que en aquest cas més del 80% de l'energia que es consumeix s'utilitza per moure el vehicle. A més, redueix el soroll i fums, a banda de que permet tenir una instal·lació d'autoconsum.
El percentatge de matriculacions comença a ser important en quant als vehicles que poden funcionar amb energia elèctrica obtinguda a través d'un endoll. Estaríem inclosos vehicles elèctrics i vehicles híbrids endollables, però aquest percentatge del 8% en l'any 2022, de fet, la seva incidència resulta mínima.
A la Garrotxa hi ha 1.034 vehicles híbrids, 65 híbrids endollables i només 151 totalment elèctrics. Uns números positius, però no suficients per complir amb bon ritme amb els objectius marcats per la Unió Europea a partir del 2035. Un apunt de successos, els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van detenir un home de 69 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A mitjans del mes de març, agents d'aquesta comissaria van tenir coneixement de l'existència d'una plantació de marihuana dins un domicili situat al carrer Puig d'Olors de la població de Sant Joan les Fonts. Després d'obrir una investigació, el passat 22 de juny, els Mossos van detenir un home com a responsable d'aquest cultiu en el marc d'una entrada i perquisició a l'esmentat habitatge. A l'entrada, que va comptar amb efectius de la Unitat d'Investigació d'Olot i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, es va localitzar una perfecta instal·lació amb els aparells de cultiu necessaris pel creixement i la floració de la droga, tals com transformadors, focus, fertilitzants, filtres de carbó, extractors i ventiladors. Distribuïdes en dues estances, es va localitzar un total de 904 plantes de diferents estadis de creixement i en dues més, dos assecadors amb un total de 2,5 kg de cabdells de marihuana. Tanmateix, els Mossos van constatar amb la companyia elèctrica que a la masia hi havia una defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia l'escomesa de la llum connectada fraudulentment. La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions, segons els Mossos. El detingut, a qui li consten antecedents, ha passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural i marxem cap a Sant Joan les Fonts, precisament, que celebra la Festa Major en plena revetlla. Aquest divendres a la tarda es donarà el tret de sortida amb la Flama del Canigó. La Comissió de Festes del municipi ha organitzat ballada de gegants, una trobada de vehicles històrics i jocs per als més petits, com actes més destacats. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Sant Joan les Fonts comença la seva Festa Major aquest divendres a la tarda amb la revetlla de Sant Joan com a gran protagonista. Amb l'arribada de la Flama del Canigó, el municipi enceta 3 dies d'activitats per tots els públics. Com bé explicàvem aquest dijous, l'acte estrella serà el de les Dones d'Aigua, que plegarà desenes de persones al centre històric del poble. També es farà el tradicional pregó, aquest any a càrrec de la companyia de teatre amateur Surti com Surti. Un pregó que, com explica la membre de la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts, Raquel Moli, és un dels actes que costa més tancar.
El pregó cada any és un tema, però el fet de que volem que sigui una cosa que no s'hagi fet mai, que hi puguin participar també aquells col·lectius o persones que s'ho mereixen, i bé, que sigui tot una mica just i agradi, i aleshores també que aquesta gent se senti agraïda i tot. Potser és el que requereix més ser pensat i això.
Per dissabte, dia de Sant Joan, el municipi viurà una diada plena d'actes amb ballada de gegants, concurs de pesca durant el matí i concert a càrrec de l'Orquestra Meravella durant la tarda. Una de les membres de la Comissió de Festes, Laura Serra, diu que tant de bo el temps el respecti i puguin celebrar tots els actes amb normalitat.
Per exemple, la Meravella no ens preocupa gaire perquè ho fem en un lloc que està cobert, allà al pavelló, i allà sempre és un espai que ens va molt bé perquè sempre si ens ve la pluja, doncs allà ho tenim molt ben solucionat. I bueno, la resta d'actes, doncs mira, mirarem a veure, bueno, haurem d'estar pendent del temps i esperem que faci bo i puguem celebrar-ho tot.
La Festa Major de Sant Joan les Fonts es tancarà diumenge amb una trobada de vehicles històrics amb un esmorzar de germanor. Els més petits podran gaudir d'un tobogan d'aigua i a la tarda hi haurà sardanes.
De Sant Joan les Fonts marxem cap a Besalú, on comença l'època de fer ratafia i coincidint amb la festivitat de Sant Joan, celebra un any més l'Herb Besalú. Enguany es durà a terme el diumenge amb excursions i tallers. Nosaltres avui ens fixem en el procés d'elaboració de la ratafia i ens fixem també en si aquest preuat licor català gaudeix d'una bona salut.
Pels vols de Sant Joan és època de recol·lectar herbes remeieres per fer ratafia. Isop, camamilla, sàlvia, menta són algunes de les plantes que solen utilitzar, però en realitat n'hi ha apilons de diferents. També fan falta nous verdes. El mes de juny és bon mes per començar a fer ratafia i és que aquest licor, fet amb una base d'alcohol, sucre i espècies, li fan falta uns bons mesos per poder completar totes les maceracions i barreges. A Besalú, coincidint amb el final de tot aquest procés, a finals d'any celebren la Fira de la Ratafia i ara pel juny, a l'inici del procés, duen a terme l'Herb Besalú. En parlen Germán Mas, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Besalú, i Xevi Codina, productor de ratafia.
L'objectiu de fira és molt clar, és transmetre tot el potencial que té a la vila. Sempre parlem de turisme, però en aquest cas és el conjunt de les herbes. Tot aquest potencial de tot el que poden trobar en aquest marc que tenim al voltant, no només el marc històric, és fantàstic, sinó també amb el marc de muntanyes on poden anar a recollir herbes.
El principi de l'Herb Besalú havia de ser una fira d'herbes per fer ratafia i al final ha quedat amb una festa on elaborem la ratafia del guanyador de Besalú de l'any anterior, que fem l'elaboració allà a la plaça, que tothom pot veure com la fem. Després jo me la pujo cap aquí dalt l'Olot i la deixo macerar el temps que ha de macerar, passat a la maceració hi afegeixo el sucre i bueno, faig una mica el mateix procés, però amb la fórmula del guanyador de Besalú.
En Xavi ens explica que la seva ratafia hi posa una trentena d'herbes, tot i que hi ha gent que n'hi arriba a posar un centenar. Aquest productor garrotxí fa anys que forma part de la fira i ens assegura que la ratafia és un licor de moda.
A mi em sembla que està de moda la ratafia. Pensa que fa 15 anys al mercat hi havia com a molt 10-12 marques de ratafia. Ara n'hi ha més de 100.
I és que qui més qui menys fa ratafia a casa seva. Diumenge, a 7:45 del matí, a la placeta de Can Camps, sortida per recollir herbes remeieres, i a les 6 de la tarda, a la plaça de la Llibertat, tallers d'elaboració de ratafia. La jornada finalitzarà amb havaneres.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva parlant d'un retorn a la Unió Esportiva Olot. Estem parlant de Pedro del Campo, que torna al conjunt olotí. El migcampista figuerem viurà la seva segona etapa a la Garrotxa. Del Campo torna a la que va ser casa seva durant 4 temporades, després de jugar els 2 últims cursos al Nàstic de Tarragona. Va arribar a la comarca l'estiu del 2017 i va jugar més de 100 partits de vermell. És el 6è fitxatge confirmat de l'equip de Pedro d'Olera per a la propera temporada. Qui compartirà vestidor amb Pedro del Campo és Arnau Forés, que ha renovat amb la Unió Esportiva Olot, com coneixíem aquest dijous a la tarda. L'atacant de Sant Gregori, de 20 anys, compta amb un any més de contracte i serà membre de la plantilla de la Unió Esportiva Olot. Després d'un curs amb lesions i pocs minuts, Forés intentarà reivindicar-se i fer-se un lloc als esquemes de Pedro d'Olera. Seguim parlant de futbol perquè el Tribunal Català de l'Esport resol que les eleccions a la Federació Catalana de Futbol van ser netes i amb resultat clarament favorable a Joan Soteras i a la seva junta. El president de la Federació a Girona, Jordi Bonet, denuncia que encara rep amenaces. Joan Soteras serà el president de la Federació Catalana de Futbol fins al 2026. El Tribunal Català de l'Esport va fallar divendres passat per arxivar les denúncies presentades per Juanjo Isern i Àlex Talavera. Des de la Junta de Soteras asseguren que estaven molt tranquils, però lamenten el no saber perdre dels seus rivals. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol és Jordi Bonet.
Crec que ha fallat amb la normalitat, i el que no podia ser és que portem un any i mig discutint si s'han guanyat unes eleccions o no, i les hem guanyat 2 vegades, la primera justa per 26 vots, la segona per 168 vots, i que tot així no ho pugui celebrar. Jo faig una mica de comparació amb el VAR, no? Que quan marquen un gol no saps un cara fins al final, fins que pita que reinicia el partit, doncs nosaltres estàvem igual. Semblava que sí, semblava que no, ens l'han fet repetir i al final ens ha donat l'alegria de les coses ben fetes, que crec que és el que estava i el que la gent ha dit, els presidents han dit això.
Bonet també lamentava les males arts que han fet servir la gent de la candidatura de Juanjo Isern.
Per la part nostra molt tranquils, per la part seva no. Ells han estat atabalant els clubs i des d'aquí demano disculpa a tots els clubs perquè no han parat de trucar-los, d'enviar-los missatges, que arribava un moment que els clubs me deien pareu, però és que no érem nosaltres, eren altra gent. Jo crec que ha posat a raó el que tocava.
Fins i tot després de la resolució on donen la raó a la Junta de Soteras, asseguren que encara reben amenaces.
M'han amenaçat, m'han dit de tot, segueixen dient de tot. Encara la setmana passada va rebre un missatge d'una persona de la candidatura del senyor Isern on em deia que dintre poc em veurien a la presó, que diu, sisplau, que això és futbol, que no és res més. Llavors jo crec que s'ha acabat. Aquí l'únic que defensem nosaltres és els clubs de futbol.
Ara sí, la Junta de Soteras pot centrar-se en el futbol català en un any amb nova reorganització de categories. I per tancar la carpeta esportiva, deixem de parlar de futbol i parlem de natació, perquè el nadador del Club de Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, participa aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de Natació Adaptada. El certamen tindrà lloc a Cádiz fins diumenge. Segons Dembélé, aquesta prova li servirà per provar-se de cara al Mundial, que se celebrarà a Manchester aquest agost.
La jove promesa de la natació adaptada, Mamadou Dembélé, participarà aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de Natació Adaptada, que se celebra a Cádiz. El Campionat d'Espanya arriba poc abans que Dembélé participi en el que serà el seu primer Mundial, i afirma que aquesta prova l'ajudarà a preparar-se per la cita mundialista.
Bàsicament és un, podríem dir-ne, un apuesto a punt per veure doncs, com estic de cares al Mundial. Anar-me a provar, anar-me a veure com em trobo a l'aigua, com em trobo fent la prova, les sensacions que tingui, els resultats que hagi obtingut doncs, per tema de temps, en la marca i les posicions.
Tant el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada com el Mundial són dues proves que li fan il·lusió a Mamadou Dembélé. Tot i això, segons ell, no són més que els primers passos per aconseguir el seu gran objectiu, participar en uns Jocs Paralímpics.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Sense límits. Fins aquí l'informatiu migdia previ a la revetlla de Sant Joan d'aquest divendres 23 de juny de 2023. Més informació i pendents de l'arribada de la Flama del Canigó a casa nostra a partir de les 3 amb els butlletins i horaris i àmpliament a les 7 del vespre amb l'informatiu vespre d'aquesta casa de Ràdio Olot. Poden seguir connectats a l'actualitat més pròxima a través del portal web Minut a Minut de garrotxadigital.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.